molt bé aquesta coreografia, eh?
Veus que bé?
Llàstima
que tenim la ràdio.
Molt ben assajada ja, eh? Què tal, Anna Brice? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Com ha anat la setmana? Ah, no, anava a dir com ha anat la setmana, però sí que va de començar. La passada, com va anar la setmana passada?
Doncs la mar de bé.
El cap de setmana bé, sí,
sí,
també, perfecte.
Sí, 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 molt bé, molt
Candela
bé.
Figueres, tu també,
anava
també?
A dir bona tarda, molt bé, bona nit.
A veure si ens entrem.
Mira,
a veure
si ens entrem una mica. És dilluns i és gairebé un quart d'onze de la nit, d'acord? Tornem a començar.
Vinga, va.
Vinga.
No s'ha parlat prou d'aquest dilluns amb l'Anna Priscila Magrinyà. Com estàs?
Hola, què tal? Bona
com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, fantàsticament bé.
Candela Figueres, bona nit.
Molt bona nit,
tot
què tal?
Bé?
Molt bé, moltes
perfecte.
Gràcies.
Què, Anna Pris, de què no s'ha parlat prou?
Mira, és que, clar, estem envoltats de Sant Jordi i...
Sí.
Jo us he de dir que sóc autora de llibres...
Què?
Més o menys ressorgits, vull
home,
dir que...
I tant.
Home, però que hi ha els... Després us vull parlar dels superventes i tal, però l'altre dia em va fer molta il·lusió, perquè ara em deixaré fer una miqueta de...
Vinga, va, sí, vinga,
vinga, va, va, va. He escrit un llibre que en una col·lecció de la Pilarín Vallès, que té una col·lecció de petites històries, i he tingut l'honor de fer la història del poble del Montpare, Puigdelfí. I vam
on cau això de Puigdelfí?
Ah, doncs al costat de Tarragona, 15 quilòmetres.
Ah,
és
doncs
Perafort i Puigdelfí. I he fet la petita història que em van encomanar, que em va fer molta il·lusió, i l'altre dia us ho dic que em vaig sentir com una estrella del rock.
Què dius? Vas anar a signar llibres o què?
Bé, venia la Pilarín a presentar el llibre, que ella l'ha il·lustrat, i aleshores jo escrivia i ella feia dibuix. I clar, jo ja sé que la gent hi anava per la Pilarín. Però és que
no,
encara em van mal els dits
de
signar. Pilarín meravellosa em va portar una sacallona de Vic, perquè ella sempre regala coet, sacallona,
quina
boníssima.
Sort.
I mira, us he de dir que vaig tenir un pre-Sant Jordi meravellós, perquè va venir moltíssima gent, ens ho vam passar molt bé. Petita història de l'editorial Mediterrània, n'hi ha moltíssimes, i per exemple, vosaltres sou els castellers de Vilafranca, no sé si en teniu, segurament
no
sí que la tindreu.
En teniu, com si jo en formés part.
Bueno, perquè ja ho tens molt com introduït.
No, no, no,
la Pilarín ha fet més de 300 llibres d'aquesta col·lecció de l'editorial Mediterrània, petita història de... Ja, doncs,
I demà has d'anar a signar o no?
No, tens... fill meu.
Home, dic, home.
Fill meu. Jo ja vaig signar aquell dia
tenim
molt.
Tenim també el llibre de Gaudí. Vull dir que tenies,
sí,
home,
tens coses,
sí, tenim el llibre de Gaudí, tenim el Tot està connectat, tenim la guia xafarera de Catalunya.
Dels últims.
Sí, home, però...
Que tens 5 llibres, ja?
Hi ha 6, ara hi ha 6, nena.
Mita-la, tu.
Ja, ja puc tenir una lleixa plena
sí.
dels llibres que faig i que la gent no compra.
Va, vinga, però de què no s'ha parlat prou?
A veure, demà, amigues i amics, ho sabem tots i totes, demà Sant Jordi, però és que resulta que a més és el Dia Mundial del Llibre, gràcies a nosaltres. A Barcelona.
A qui nosaltres?
Els catalans.
Els catalans. Nosaltres tres.
Nosaltres tres, no? Els catalans. Què va ser abans, el llibre o la rosa?
El llibre. He fet la meva aposta al 50%, eh? Vull dir...
Doncs t'has equivocat.
Oh. Per això no jugo mai als jocs de l'atzar.
Perquè... He deixat que responguessis primera.
Per no equivocar-te. A Barcelona se celebrava una fira de roses o dels enamorats coincidint amb Sant Jordi, que és patró de Catalunya de manera oficial des de l'any 1456, des del segle XV. Sí. A partir d'aquell moment, l'esdeveniment es va començar a celebrar al Palau de la Generalitat i diuen que això ve de... A veure, allò estava a prop del Born, on feien tornejos, i llavors els cavallers que guanyaven el torneig regalaven una flor a la seva estimada. Mm. Inicialment resulta que li regalaven una joia, però clar...
Massa,
catxin,
massa
catxin, catxin,
despesa.
Aleshores van decidir canviar la joia, la penyora, per una rosa, per una flor. Amb el temps van arribar altres històries i, per exemple, també feien venda de joguines per nens i de llibres, sobretot de segona mà.
Mm.
No sempre les roses han estat l'única opció per regalar el dia de Sant Jordi, perquè també els clavells van arribar a ser una opció força popular.
Això no ho sabia, veus?
Mira, però avui
ara se'ns faria ben estrany, eh?
Sí, home, Sant Jordi,
un clavell.
Què? Que no has volgut fer cua? Que no has volgut pagar el que...
No has trobat res més, no? Ha estat última hora.
El que s'ha de pagar. Sant Jordi no es va convertir en la diada del llibre fins al segle XX i la proposta, amics i amigues, no va venir d'un català, sinó que va venir d'un valencià. Un valencià establert a Barcelona, un editor, en Vicent Clavell, i Andrés Clavel.
Clavel,
tot està connectat. Ens hem de situar als anys 20 del segle XX, Clavell era el director de l'editorial Cervantes, que era ell un enamorat de Cervantes, i volia crear una festa que promogués el llibre a Catalunya. Ho va proposar a la Càmera Oficial del Libro de Barcelona i va escollir un dia, van triar un dia.
Que no era el 23 d'abril?
No, era el 7 d'octubre.
Oh, i això?
Doncs mira, van decidir que seria aquell dia. La proposta va ser el 1929, en plena exposició internacional, quan es va fer per primera vegada, va tenir molt d'èxit, però van dir, i ara aquí, la Bel Caral estarà amb mi, van dir, busquem una altra data...
que fa fred.
Que aquí fa fred.
Que farà més bon temps.
Que faci més bon temps.
I mira.
I, clar, aquest enamorat de Cervantes va dir, ai, doncs el dia de Sant Jordi, perquè durant molts anys es pensava o es deia que Cervantes havia mort com Shakespeare,
sí,
un 23 d'abril de l'any 1616. El que passa és que Cervantes en realitat va morir el 22 d'abril.
Ai.
Però el van enterrar el 23. Però...
doncs ja, ja
val. Més o menys, més o menys.
Abans tampoc es portava el calendari tan estricte, saps què vull dir?
Sí.
Mores un dia abans, un dia després, i ho apuntes 3 dies. Quan...
però, bé, bé, però clar, és això que tot està connectat, perquè tenim el dia de Sant Jordi, tenim la mort de Shakespeare al 1616, tenim la mort propera de Cervantes, i a més, posteriorment, Josep Pla moriria també un 23 d'abril de 1981. A més, el 99, la poeta i novel·lista Maria Àngels Anglada també moriria, autora, per exemple, de El violí d'Auschwitz. Mm-hmm. No tothom mor el 23 d'abril.
No,
també hi ha que gent neix, no? Que neix el 23 d'abril. Per exemple, tenim la Llucia Ramis, que sempre, clar,
col·laboradora d'aquest programa,
i que...
és que quin dia més encertat, per néixer.
És que què s'havia de dedicar a ella, naixent el 23 d'abril?
Has d'escriure llibres.
Altres naixements de gent que no es van dedicar...
No estava pensant, altra gent que conec que ha nascut el 23 d'abril.
No. I que no n'has
dedicat a coses molt diferents.
L'única que conec és la Llucia. Però, per exemple, el 1896, Charlie Rivel, que va néixer a Cubelles. El 1943, Carmen Cervera, baronessa Thyssen-Bornemisza.
Va néixer el 23, la Carmen?
No,
el
43.
No, vull dir el dia 23 d'abril.
Sí, sí, sí. A Sitges. Va néixer a Sitges el 1943. O Shirley Temple, si ens anem cap als Estats Units, el 1928, la primera nena estrella del cinema nord-americà. Val, nosaltres tenim aquesta festa, que ens la fem nostra. Pa, 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 pa. Però és que el 15 de novembre de 1995... el món, Europa ens escolta, el món ens escolta, la gent
Europa
ens observa, ens mira, Europa ens mira. La Conferència General de l'UNESCO va decretar el 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor. Aquí voldria fer una petita pausa. Bueno, que hi ha editorials, o sigui, hi ha moltes editorials legítimes, però n'hi ha d'altres que no paguen drets d'autor. Com, per exemple, el meu primer llibre, Milioner Curiositats de Barcelona, fet en coautoria amb la Sílvia Suárez, que encara ho estic esperant. Deixeu-me dir, només per acabar aquest primer tema, que demà hi ha molta gent que espera els seus autors preferits, favorits, perquè els signin llibres, però tracteu els autors amb amor, perquè n'hi ha que alguns...
Què vols dir?
Home, que n'hi ha de molt coneguts, però n'hi ha que potser no són tan coneguts i que tenen novel·les o que tenen històries de no ficció o que tenen novel·la gràfica molt bona i que potser tu no et sona.
I no els fem tant de cas.
No els fem tant de cas. Aleshores,
si veieu una cua molt llarga i al costat algú que no té cua, repartiu una mica.
Clar, repartiu, perquè, per exemple, això passa a vegades... Bueno, i aquí hi ha la crítica, la petita crítica. Però hi ha la persona que ha fet un llibre sobre pastissos i té una cua gegant, i l'altra que porta 3 anys escrivint... No estic parlant en primera persona, I l'altra que porta 3 anys escrivint un llibre que potser, doncs mira, no coneixes aquest autor o aquesta autora, i segurament està bé, i està... Bueno, doncs repartim-ho, estimem els autors,
s'ho treballen molt... Els pastissos criden molt l'atenció,
Sí, però que no ens regalen de pastissos.
Tu vas al de la cua, que en té menys. Jo realment vinc per tu. Casualment m'he comprat el llibre del costat, però que
m'he confós, però mira, ja que
hi
som, si me'l vols signar...
Mira, des d'aquí demano que la gent que tingui possibles, la gent que tingui algun calaret que demà se'l pugui gastar, que compri el llibre de l'autor o de l'autora que li agrada i que faci, doncs, de... Mira, adopto aquest llibre, clar, faig de petita mecenes i aleshores vas donant un tomet per totes les parades de Sant Jordi, a Barcelona, a tot Catalunya, que és meravellós, a l'hora catabalador, i atreviu-vos, i aneu amb una persona, amb un autor, amb una autora que estigui allà, que no estigui signant, que no coneixeu, que potser no us agrada el llibre, però potser us sorprèn, aneu allà a xerrar una estona amb aquest autor, amb aquesta autora, que estarà molt content que us hi acosteu. Segur que trobeu una bona conversa, sí, i us emporteu un bon llibre a casa.
I no cal sempre, tampoc, només fixar-se en els llibres més famosos, perquè a vegades un llibre que potser no n'ha sentit mai a parlar pot ser també un gran llibre, així que
investigar.
És una bona oportunitat per arriscar-se, per preguntar...
Investigar què hi ha per allà sobre la taula, així tant.
Va, Candela, seguim amb tu. De què més no s'ha parlat prou?
Mira, doncs jo segueixo amb el tema de Sant Jordi, però...
Home, a veure...
Sí, però vull parlar del nom de la princesa de
Perdona,
Sant Jordi.
Perdona, és que tu vens de Montblanc, eh? Aleshores aquí tens
tot,
molta cosa
de la llegenda,
clar,
eh?
Va, ho porto estudiant des de que vaig néixer. Vull dir, tu neixes allà i ja et passen un qüestionari,
sí,
i si no, no passes de curs. Vull dir, tu acabes cada curs de la GB et fan unes preguntes. Però ara us explicaré
la
perquè...
La princesa no té nom.
Ah, això dius tu que no té nom.
Jo no l'he sabut mai.
Aquest
jo
és
tampoc.
El problema.
Sant Jordi i la princesa.
I la princesa, perquè demà se celebra, com dèiem, com explicaves, Anna Pris, una de les festes més nostrades i més boniques, i vull reivindicar la figura de la princesa perquè, evidentment, la princesa de Sant Jordi té nom, i què passa? Que ningú sap quin és el nom de
Home,
la princesa.
Home, doncs hem de prendre punts ara, a veure, nom.
Clar, clar, perquè princesa no és el nom. Això és càrrec polític, en principi. Vale? Ella té un nom. Perquè, clar, el 99% de la població no sap quin nom és.
No. Va. Jo no el sé, ara
el mateix. El 100% de la població diria que sap el nom del cavaller.
Sí, home, clar.
Sí, bueno, 100% és molt arriscat, sempre, eh?
M'has mirat a
raó. Rebaixem-ho una mica.
Bueno, dic, que hi ha un altre cavaller a part de Sant Jordi, eh? El drac té nom?
El drac no.
El drac és el drac.
No, i un 50%...
Els animals salvatges normalment no...
No,
tenen nom.
Si són domèstics...
Bueno, mira, però en Catxú, eh? Històries... En Catxú sí que tenia nom, eh?
Sí.
Qui va matar Catxú?
Mireu-vos un altre no s'ha parlat,
que està molt
exacte.
Bé. De la caseta, Idees Factory.
Ara acabo de pensar que potser el drac a Montblanc ja li han donat nom i jo no ho sé. És que
ui!
Va quedar com a molt
sospesa,
mal a Montblanc.
Sospesa, això però... de tants anys que fa que no vius a Montblanc.
Escolta'm, hi va feina aquest cap de setmana. Un 50% de la població sí que sap que el drac és ferotge i que sí, la princesa viu a on?
A Montblanc.
Ah, Montblanc, a la bonica sí, vila de Ducal de Montblanc, Conca de Barberà. Almenys així ho va ubicar el folclorista català Joan Amades. Per tant, no pot ser que ningú no sàpiga el nom de la més valenta de la història, perquè sí, és ella qui entrega la seva vida al drac per salvar tot un poble, en principi, amb la voluntat de el seu pare ho accepta,
sí,
surt per sorteig.
Carai, com que li toca el pare, diu, sí, sí, xiqueta, vinga,
no,
va, tira.
No, el nom del pare i de la reina, en sí, principi, estan posats dins de la mateixa urna
i
és per sorteig. Però ella entrega la seva vida, quan podria, pel seu càrrec o el seu estament, no fer-ho. I això és un exemple més
persona
de que vivim en una societat que gira al voltant de la figura masculina des de fa segles i segles. Per tant, ja està bé, avui aquí prou. I direm
però,
el nom...
Va, com es diu? Clar, digue, a veure, no ho hem dit encara, no?
Cleodolinda.
Cleodolinda!
Entenc que
ens agrada.
Per màrqueting no va bé, perquè és com...
Cleodolinda no, no.
Es
per
què no?
Cleodolinda.
Ens agrada,
eh? Cleodolinda, és bonic,
i tant.
Cleo.
Cleo. Cleo.
En català seria
Cleo
Linda,
Linda,
perquè s'agafa la part final dels noms per fer els diminutius. Per tant,
sí,
Linda.
Linda. Cleodolinda. Almenys així és com la va batejar l'italià Jaume de Voragine, que va ser el primer en parlar d'un cavaller que salva una princesa a punt de ser devorada per un drac ferotge. I ho va fer en una de les obres més conegudes de l'edat mitjana a Europa, que és la Llegenda Àurea,
home,
que és una obra escrita al segle XIII i que recull les vides dels sants més famosos de l'edat mitjana i entre ells, doncs, el nostre amic Sant Jordi. Ara bé, què passa aquí? Que sis segles més tard, al 1952, i sense saber exactament ben bé el motiu, no sabem si perquè se'n va oblidar, perquè no li va agradar el nom de Cleodolinda, va pensar que no tenia prou...
Ho entendria.
No tenia xispa, si podria ser, o perquè no es va llegir l'obra sencera de la Llegenda Àurea, però Joan Amades, el que us deia, el folclorista català, no va mencionar el nom de la princesa quan va traslladar la Llegenda de Sant Jordi dins del costumari català, que recull, per cert, les tradicions i costums de les terres catalanes, i aquí es va perdre.
Doncs ara ho hem
molt
de recuperar.
Malament. Ara, no estaré jo en contra de Joan Amades quan situa la Llegenda Montblanc, que els montblanquins n'han tret molt de suc.
Per unes coses sí, per unes altres no tant.
Sí, sí,
home,
sí.
La setmana medieval,
és molt
que l'esteu fent aquests dies.
És, per mi, la millor setmana medieval del món, però realment...
A quantes setmanes?
Què us he de dir? També he anat a les de Vic, no? També fan setmanes medievals.
Sí.
Però clar, jo he d'escombrar cap a casa.
Una fira, allò,
però,
una setmana.
Realment és una festa molt bonica. De manera que, des del meu punt de vista, ha arribat el moment, com deia, de recordar el nom de les princeses de les llegendes i de tots els contes. Ja està bé que només tinguin el càrrec polític, tenen nom i són molt importants. I a partir de demà, la llegenda és la Llegenda de Sant Jordi i la princesa...
Però no diguis
Que li recorda... Linda.
Ah, sí, jo no em recordava ja. Linda, Linda.
Li volia posar Cleo a prova l'Anna Pris, a veure si...
Amiga, fa si molts anys que treballa a la ràdio i...
Cleo Dolinda. Ah, això apunta.
Ui, anota.
Que lista.
Què, Cleo Dolinda? Doncs mira, ens agrada molt que parlis del nom de la princesa. Jo avui és un dia que reivindico els escriptors i escriptores que no són supervendes. I de fet us volia també... Mira, perdona, Anna, que avui venim tot el dia amb el tema de Sant Jordi.
És que hi estem
a tocar. Les llistes de...
Nosaltres hem estat així tota l'estona.
Demà els mitjans, que toca. Els mitjans estareu tot el dia de... A veure quin és el llibre més venut.
No, perquè aquest any ha canviat. No tindrem rànquing.
No tindrem rànquing, però...
I ara no, ens diran quina és la tendència. Doncs, però no hi haurà allò que hi ha hagut els altres anys de número 1, número 2, número 3. Això no.
Doncs mira, està molt bé que no hi sigui, perquè això, de fet, durant molts i molts anys, evidentment, no hi va ser. I no va ser fins a finals del segle XIX que el diari nord-americà The Bookman va estrenar una secció que faria molta fortuna, que era justament fer aquests sondejos...
Rànquings.
Rànquing, i en el seu cas eren sondejos setmanals fets a llibreters del territori per crear la llista dels llibres més venuts del país. Va agradar molt, i què passa quan una cosa agrada? Que te la copies.
Clar,
te la copies,
evident.
I el New York Times es va fer seva l'idea. Inicialment el diari dividia els llibres en tres temàtiques: ficció, no ficció i miscel·lània, que aquí entrava una miqueta de tot.
Calaix de sastre.
Però què passa? Arriba un fenomen editorial, Harry Potter, i aleshores, doncs, que ho capgira tot. J.K. Rowling, per cert, una TERF declarada, una persona que s'hauria de revisar una miqueta els seus punts de vista. I des de la publicació del primer volum, el 1997, semblava que la llista de ficció del Times, amb 15 posicions, perdoneu, es quedava curta a l'hora d'incloure llibres exclusius exclusivament per adults. Per això, davant de tant de títol juvenil, alguns editors van dir això ho hauríem de canviar. I l'any 2000, quan s'esperava la quarta entrega de Harry Potter, va ser quan el Times va anunciar que a partir del 23 de juliol, no del 23 d'abril, es crearia una llista especial per als volums infantils i juvenils. A l'estat espanyol, l'Instituto Nacional del Libro Español no va començar a elaborar llistes dels llibres més venuts fins a mitjan anys 60. El 1986 es va deixar de fer, i qui va agafar...
Qui? El relleu.
El relleu, els diaris. Els diaris i les grans superfícies van decidir que algú ho havia de fer perquè seguissin existint aquestes llistes. I des d'aquí a mi em sembla molt bé que no es facin, perquè hi ha moltíssims llibres, moltíssims títols i molts autors per descobrir.
Veurem com es resol demà aquestes novetats de que no hi haurà la llista, sinó que hi haurà aquestes tendències, i per tant no hi haurà els errors que hi havia hagut altres anys, de que el dia de Sant Jordi era una cosa i al cap d'una setmana sortien altres noms.
Al final, l'important és que es venguin llibres i, sobretot, que es llegeixin.
Sí. En fi, Anna Priscila Magrinyà i Candela Figueres, que vagin molt i molt bé aquest dia de Sant Jordi.
Gràcies, que tingueu tots un gran Sant Jordi, Santa Jordina.